casada, l'amor meu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Estem immersos en l'operació sortida d'aquest pont de Sant Joan. Hi ha retencions hores d'ara a l'AP7 a Cardedeu i Santa Perpètua i Martorell cap al sud, a l'AP7 a Sant Cugat i Barberà i a Mollet en sentit nord. També la C58 i la C33 a Montcada, la B20 al Prat en sentit sud i la 2 a Cornellà cap a Lleida. També estan afectades en trànsit lent la B20 a Santa Coloma, al Nus i a Tiana en sentit nord, les rondes a Barcelona i tallada la GU555 a Sils en els dos sentits de la marxa per un accident. I Barcelona tindrà un comissionat específic per gestionar el turisme que arriba a la ciutat. Es tracta del professor José Antonio Donaire, un referent mundial en aquesta matèria i que ha estat nomenat per l'alcalde Jaume Collboni amb l'objectiu d'organitzar de manera sostenible l'impacte que provoquen els milions de visitants. Escoltem Jaume Collboni.
Passem de la promoció a la gestió del turisme. D'anar a buscar més visitants, que és el que tradicionalment s'havia fet a moltes ciutats i encara es fa a moltes ciutats i països, a gestionar el turisme que ja tenim i sobretot el turisme que volem que vingui a la ciutat i com conviu aquesta activitat de visitants, turística, econòmica, com impacta a la nostra ciutat.
Com dèiem, l'encarregat de liderar aquesta nova etapa serà el geògraf acadèmic i expert reconegut en turisme, José Antonio Donaire, amb una àmplia trajectòria en recerca i assessorament a les administracions, assessorat a més de 15 països.
Un dels grans reptes de la ciutat és construir o continuar construint un model turístic que respecti el nostre entorn, que respecti la nostra identitat, la nostra cultura, i per sobre de tot que respecti la qualitat de vida dels residents de la ciutat de Barcelona. Llavors, la meva feina serà participar o contribuir a que a Barcelona el turisme sigui una força positiva.
I justícia indemnitzarà la família de la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric. 4 familiars rebran més de 40.000 euros per part de la Generalitat, tot i que demanaven 1.700.000 euros. I una tempesta en pedra ha descarregat aquest dijous a la nit a diversos municipis del nord del Segrià. L'episodi, que es va produir cap a 9:15 de la nit després d'un dia de calor intensa, ha tornat a posar en risc les collites en un moment clau per la fruita, afectant diverses zones arreu del Segrià. Segons els sindicats agraris, la tempesta va afectar sobretot la part nord de l'Horta fins a la zona de Lleida.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 20 de juny del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem passejant pel bosc de la Marquesa de Tarragona i coneixerem un pla que estan dissenyant per ell. És divendres i un divendres més continuarem descobrint el nostre mar amb en Boris Weisman. Ens embarcarem amb els pescadors per veure quines problemàtiques tenen amb les interaccions amb els animals protegits. Després ens explicaran la història de Camarles, ens acostarem al món del vi d'una forma diferent i acabarem el programa d'avui com ho fem habitualment els divendres, com ho fem cada setmana, fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Renamar surti de port i arribi a bon port. I comencem pel nostre cap tècnic, per la nostra cap tècnica, als comandaments hi ha la Sílvia García. Des de RadioDelta.cat, la Leida Bath, des de Ràdio L'Escala, en Sergi Corral, en Carles Monasterio, des de Canal Blau Ràdio, l'Oriol Leó, des de Ràdio Arenys, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot preparat, comencem Arran de Mar.
Les profunditats de l'actualitat.
El bosc de la Marquesa és una de les zones naturals amb més importància de Tarragona. Ara fan un estudi per veure com es pot gestionar. El company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer, en parla amb els investigadors. Josep, de què parlem avui?
I avui us volem parlar d'un projecte que ha engegat ja de per planificar l'ús de públic del bosc de la Marquesa. Recordareu que n'hem parlat en més d'una ocasió d'aquest espai, un espai de fet doblement o triplement protegit. Avui en volem parlar perquè la Fundació del Bosc de la Marquesa i la Universitat Rovira i Virgili han posat en marxa el que serà un projecte per planificar l'ús públic d'aquest espai, del Bosc de la Marquesa. El tema, l'objectiu és poder definir un model de gestió que a més sigui activa i que combini la conservació de tot allò, de valors que té doncs, a nivell natural aquest espai, doncs, tan emblemàtic d'aquí del nostre litoral, amb la possibilitat també de gaudir-ne de manera responsable. El projecte està liderat per les investigadores del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, la Marta Nello i l'Alba Font, que ens acompanya. Alba, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I la participació activa també d'estudiants, que això també és la part interessant, no?, del grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat, i també en Turisme i Hostaleria. Per tant, aquí, diguem-ne que hi ha moltes sinergies, no?
Exacte, hi ha moltes sinergies i fem participar a tota la comunitat universitària.
Quin és el punt de partida del projecte? Què és el que s'encarreguen, en definitiva?
Això sorgeix una mica de la preocupació de l'ús d'aquest espai, no? De realment quin ús se n'està fent, no? Quina és la percepció que tenen també les persones i la falta de dades, no? Aquí és on, no?, s'ha demanat a la universitat de dir, ei, sisplau, necessitem dades per saber què estan fent els usuaris del Bosc de la Marquesa, què és el que volen, què és el que necessiten i què és el que entenen d'aquest espai natural, no? I a partir d'aquestes dades, no?, i de l'observació de com es comporta l'usuari del Bosc de la Marquesa, que nosaltres, la universitat, puguem planificar aquest ús públic. Mm-hmm.
Que és un gran repte, perquè de fet hi ha molts usos allà, que coincideixen, eh? Marítim, és a dir, per mar, per aire i per terra, pràcticament, no?
Exacte, sí, no? I això és molt interessant que ho comentis, perquè sí que és veritat que quan pensem al Bosc de la Marquesa només pensem en la part terrestre, que també és, evidentment, no?, és la part que hi transitem, no?, que tenim un impacte més directe, però la part marina, no?, i sabem que ara ve l'estiu, doncs també té molt a dir, no?, i té molt a jugar. I sí que és veritat que nosaltres ens centrem en definir aquest ús públic a la part terrestre, no?, allà on diguéssim que puguem tenir, o que la Fundació, no?, Bosc de la Marquesa, com a propietaris de l'espai, pot tenir més a dir, no?, i més a anar, però sí que és veritat, no?, que la part marina, doncs, té un valor molt important, no?, i és aquí quan connecten les dues parts, la terrestre marina, doncs que la planificació, no?, i un ús més respectuós amb el medi, tant terrestre com marí, s'ha de portar a terme.
Mm-hmm. Què diries, aquí diries que salva el punt de partida o la problemàtica de partida de poder pensar aquell espai, i de fer conviure, doncs, això, la preservació de, jo deia, triplement protegit, perquè és espai natural protegit per la Generalitat, és espai també xarxa Natura 2000 i lloc d'importància comunitària per la Unió Europea, per tant triple protecció, no? I espècies molt, algunes endèmiques allà, però espècies molt sensibles també que cohabiten per allà, no?
Exacte, és un espai molt, molt, molt fràgil i la principal problemàtica, no?, que hi veiem és que ara mateix, a part del sender del Camí de Ronda, no?, i les dues platges, que al final és l'espai de servitud de trànsit, no?, que tothom hi pot fer ús, no?, i n'ha de fer, i molt bé, d'una manera una mica més ordenada, segurament, i és aquí on volem arribar, però a part hi ha mil i un senderons per aquell bosc, no?, que el que fan és que no estan delimitats, que la gent hi transita, no?, i fa un mal ús de l'espai, no? I hi ha accions que no es poden portar a terme, des d'acampades, des de fogueres, des de, bueno, accions que no es poden portar a terme, i a part d'aquí, del control que s'hi pot posar, no? I sobretot a l'estiu, no? des de la Fundació posaran, no? persones que hi vigilin l'espai, no? que hi controlin aquestes males pràctiques, que tenen un impacte directe amb la natura i que posen perill a totes les persones, no? Però sí que és veritat, no? que aquests senderons que hi ha per tot l'espai, el que impliquen és una erosió directa de l'espai, no? I que el bosc no pugui funcionar com a tal, no? I no pugui fer, diguéssim, d'aquest ecosistema, no? Que aquest ecosistema es mantingui d'una manera natural, no? I d'una manera lògica.
Hem d'explicar que els boscos són vius, i que per tant estan interconnectats pel terra, per les arrels, pels fongs, no? Això és un ecosistema que no és un arbre, no? És un conjunt, no?
Exacte.
I a més amb... jo diria que molta intel·ligència, no? Potser més que més humana, més que els cos humans de vegades, no?
Sí, totalment. I a més els boscos, bueno, jo sempre dic una cosa a les meves classes, de fet, que és que nosaltres necessitem la natura, però la natura no ens necessita a nosaltres, no? I és per això també que la natura per si sola ja ha de poder funcionar, no? Però si el nostre impacte és tan negatiu, no, al final ens acaba perjudicant a nosaltres, perquè som nosaltres el que necessitem aquesta natura, no? Necessitem d'un ecosistema viu, net, no, amb tot el benestar que ens aporta, no? Perquè sincerament, no, o sigui, necessitem els arbres per respirar, necessitem l'aigua per viure, però a part, per alimentar-nos, no, fins i tot, però a part, no, aquest benestar que ens comporta a nivell mental, emocional, no? Perquè, bueno, necessitem aquesta, som dependents de la natura, no? Llavors és aquí, no, on rau la nostra responsabilitat, no? De dir, d'acord, doncs cuidem aquesta natura perquè nosaltres la necessitem, ella no es necessita a nosaltres, no? Per tant, doncs això, el que passa que sí que ens estem adonant i comencem a tenir les primeres dades a nivell de l'estudi de mercat que estem fent, d'intentar estudiar els usuaris d'aquest espai, no? Veure què fan, què coneixen, i ens veiem que falten, o sigui, falta aquesta conscienciació, no? Del territori. Ens trobem, doncs, que hi ha usuaris, doncs, que es perden pel bosc, que no saben potser aquests senderons que dèiem, no? Que es perden, que es troben desubicats, no? D'altres que no coneixen ni el que és el bosc de la Marquesa com a tal, no l'identificar com un bosc de la Marquesa, sinó, bueno, l'espai natural de la Mora, bueno, van dient així adjectius, no? Però no tenen la informació, per tant hi ha un problema de senyalització i informació de l'espai, no? I també que no coneixen tampoc l'espai natural i la seva fragilitat, no? I llavors és aquí, no, que no ens limitem només a fer aquest estudi, no, de mercat, de conèixer el comportament per després planificar l'ús públic, no? I aquí també haurem de parlar molt, no, amb els agents del territori, que tenen molt a dir, no? I entitats de conservació del litoral, no? I del medi ambient d'aquí del territori. Però a part, no, creiem que és important, no, oferir aquesta conscienciació, no? I és amb això que també estem treballant.
De fet, aquest cap de setmana, dissabte, si no vaig errat, fareu una activitat allà, no? per veure també el bosc des del mar, no?
Sí, no sé què és però és una activitat molt completa.
De mar
molt...
a terra, De mar a terra.
Exacte. És una activitat molt completa i la veritat que les inscripcions estan obertes i animo a... diria, si no vaig errada, no, que ja s'ha publicat a l'agenda de la Universitat Rovira i Virgili, des del bosc de la Marquesa també estan fent-ne difusió, i és una activitat que el que busca és farem dos grups amb totes les persones voluntàries, però és una activitat que, diguéssim, des de voluntariat ambiental, no, el que implicarà fer un petit recorregut per l'espai, evidentment amb la recollida de brossa, no? que et vagis trobant per contribuir una mica a aquesta part de voluntat. Però la part més interessant, que crec que és important també conscienciar-ne, és que hi haurà una activitat de snorkel al fons marí adjacent, diguéssim, al bosc de la Marquesa, no? Llavors, amb aquesta activitat de snorkel volem conscienciar també, no, d'aquesta biodiversitat marina que hi ha, no, a l'espai, i que potser tampoc som gaire conscients, no? I sobretot ja de cara, no, a dir, bueno, s'apropa l'estiu, aquest espai marí també s'intensificarà d'usos, no? I que és molt difícil controlar l'espai marí, no? Qui ve, on la gent fa ús de les motos aquàtiques, amb tot l'impacte que té, no? O sigui, realment, bueno, aquesta fragilitat de l'espai marí també. Llavors, una activitat, doncs, de 9 a 12, hi ha places limitades, per tant, si qui no s'hagi inscrit, doncs que ho faci les pròximes hores, i organitzem des de la Universitat de Rovira i Virgili en col·laboració amb la Fundació Bosc de la Marquesa.
Dissabte al matí,
Dissabte a les 9 del matí, des del càmping de les Palmeres hem quedat allà s'habilitarà un aparcament per si venen en cotxe, però bueno, també poden fer ús de l'autobús, que també té una parada allà a prop del càmping.
Per què és tan especial el bosc de la Marquesa? Ara parlaves de la part subaquàtica, de marítima, i allà hi ha molts corbs marins, eh? Hi ha altres ocells, que són... N'hi ha alguns que viuen per... Bueno, estan sempre per allà, se'ls veu per allà, eh? Però per què diries que és tan especial el bosc de la Marquesa en comparació amb altres espais, eh?
Jo crec perquè, si mirem, no?, tota la costa d'aquí del Camp de Tarragona, no?, i és que m'atreveria a dir, no?, i baixant cap al més al sud encara, no?, agafant tota la província, trobem que hi ha pocs espais litorals al nostre litoral, no?, d'aquí de la Tarragona, que compleixen, no?, aquesta situació, no?, de biodiversitat, no? O sigui, al final estem parlant d'un bosc, no?, en un espai totalment, no?, o en un continu urbà, no?, i que en sec hi ha un bosc que es va decidir protegir, no?, que es va decidir mantenir amb molta força en el seu moment, i això ho explicaran, no?, segurament més persones, no?, d'aquí del territori, que han viscut tota la trajectòria del bosc per la seva preservació, i que aquest espai, no?, tot i les pressions, no?, tot i les voluntats que hi ha hagut sempre, no?, de fer-ne ús d'aquest espai, no?, igualment hi ha hagut una massa social, no?, que ha dit: ei, cuidem aquest espai, no?, però sí que és veritat, no?, que a vegades, no?, i sobretot a nivell de visitants, si no es reben informació d'aquest espai, no saben què és el que hi han de fer, no?, o no tenen aquesta informació. Per tant, és aquí on nosaltres estem treballant, no? Però sí que és veritat que si mirem tot el litoral català, fins i tot, hi ha molt pocs espais que compleixin aquestes característiques a nivell d'hectàrees, a nivell de biodiversitat, no?, i a nivell de natura. I evidentment, no?, és el que comentàvem abans, no?, tothom té dret a transitar-hi, no?, aquesta servitud de trànsit, i és bonic, no?, que se'n faci ús, però evidentment, no?, amb aquesta, que la gent tingui la informació clara de què és el que pot fer, el que no pot fer, no?, i per reduir l'impacte de les persones que hi passen. Això, mm-hmm, això és important.
Sabem quanta gent hi passa? No sabem, no?
No hi ha dades, i és per això que estem fent aquest estudi, ja no només per veure el comportament de les persones, sinó que aquest estiu també des de la Fundació de la Marquesa, com tenen una subvenció de la Generalitat per portar a terme part d'aquests estudis, també està estudiant posar alguns drons aquest estiu per comptabilitzar les persones i la capacitat de càrrega de l'espai, no? És a dir, fins a quin màxim de persones hi poden transitar, en quines zones, no?, i com es mouen aquestes persones, doncs, que hi van, no? I llavors és important, al final, sense dades costa molt prendre decisions, no?, i és important, doncs, tenir-les.
La Font, amb qui parlem avui, doncs, investigadora del Departament de Geografia, també la Marta Nelo, no?, també companya del departament, que feu les que pivoteu aquest estudi, que també intervenen estudiants. Què faran els estudiants? Van allà, els porteu in situ allà?
Doncs tenim un estudiant de geografia, no?, que des del mes d'abril, si no vaig errada, mes d'abril, es va incorporar en el projecte. Amb ell estem treballant tota la cartografia de l'espai, d'acord? La cartografia des d'hàbitats, des dels senders, hem descarregat tots els senders que hi ha al Wikiloc, per tant que la gent, i molts, no?, i quantificat aquests senders del Wikiloc, i després també hem anat a veure l'espai, no?, aquesta part de treball de camp, d'observació, i de crear i validar una enquesta, no?, és una enquesta, doncs, que ara, aquesta setmana, s'incorporen dos estudiants més del grau de turisme, que durant 2 mesos estaran fent aquesta enquesta allà in situ als usuaris del Bosc de la Marquesa. I aquesta enquesta el que recull és aquest comportament, no?, de conèixer les persones, quin és el recorregut que fan dins del bosc. A més, una enquesta com molt interactiva, de que traiem un mapa i els hi fem senyalar, no?, per on han entrat, on han sortit, i els fem participar d'alguna manera, i així aprofites també i fas aquesta part de conscienciació ambiental, no?, i donar a conèixer el Bosc de la Marquesa, no?, però d'una manera més ordenada. Per tant, és aquest punt, no?, de dir, bueno, fem una enquesta, però alhora és una informació, no?, de l'espai. Llavors, així estan treballant els alumnes, des de suport a la cartografia de l'espai protegit i a la part de la recerca que estem portant a terme, i també a la d'inventari de recursos culturals, recursos naturals que tenim allà al Bosc de la Marquesa, més enllà, no?, de les espècies, no?, i sinó realment entendre, doncs, si hi ha el Mas Grimau, hi ha la Torre, bueno, entendre una mica aquest valor també cultural, no?, d'interès per totes les persones, i després aquesta part de cartografia i la part de les enquestes, que tot això ens ajudarà a fer un bon anàlisi de la situació, a tenir-ne dades per després, no?, fer propostes de com ordenar aquest espai natural, no?, com ordenar i delimitar una mica quines accions o com es pot millorar aquest ús públic de l'espai.
N'heu trobat de cartografia de la zona? N'hi ha prou o...
Bueno,
o és antiga?
Hi ha cartografia, hi ha moltes capes cartogràfiques que hem pogut treballar-ne. Però sí que és veritat que, diguéssim, el pla de gestió de l'espai és del 97, d'acord? Llavors, clar, sí que és veritat que el bosc de la Fundació Bosc del Marquès s'està millorant i s'estan fent treballar en molts documents i s'ha recuperat part de la cartografia, però sí que ens trobem, no, que a nivell de planificació de l'espai, que és el que realment a nosaltres, no, ens importa, nosaltres necessitem, no, d'aquí sí que, bueno, hem trobat a faltar alguns plànols, no, i alguna informació que hauria d'estar disponible, no, als portals, no, oficials, i no hi és, no? Però sí que és veritat que, bueno, avui dia, amb totes les tecnologies que hi ha i sistemes d'informació geogràfica, pots al final acabar creant els teus mapes, no? I que al final, l'altre dia ho parlàvem en una de les reunions, no? Que personalment jo crec que el que necessita la gent és entrar al bosc, veure un mapa per qualsevol de les entrades que hi ha al bosc, veure un mapa, localitzar-te i dir, d'acord, puc passar per aquí i això és el que puc fer. O sigui, realment, la gent és, i com es diu aquest espai, no? O sigui, la gent necessita saber aquestes tres coses per poder tenir un bon comportament, perquè a vegades el mal comportament va de la falta d'informació.
La ignorància, sí, sí. I per cert, hi ha un port romà allà també, a la Roca Plana, un port romà que va descobrir en el seu moment la Institut d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, i que estaria connectat amb el Mèdul.
Exacte.
Aquí també queda l'altra part, que si algun dia feu una intervenció arqueològica, ja veurem, si hi ha pressupost, que sempre això depèn del pressupost, però aquest, clar, és tot...
Sí, sí, és un patrimoni cultural, arqueològic, exacte. Sí, sí.
Molt bé, Alba, doncs escolta'm, a qui vulgui aquest dissabte, matí, però afanyeu-vos perquè, clar, són places limitades i, per tant, si no us afanyeu, doncs ja no tindreu espai per poder participar d'aquesta activitat. Dissabte al matí, de 9 a 11, es diu?
A 12.
De
9 a 12.
De 9
farem
a 12.
Farem dos grups, exacte.
Snorkel, això és fantàstic, poder fer snorkel allà, doncs, davant del bosc de la Marquesa i poder conèixer, doncs, també tot el que hi ha, doncs, al fons marí d'aquesta part del litoral. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Una per la feina. No t'he preguntat, però suposo que hi ha una data de termini, no?, perquè tenim tota la feina feta o no?
Sí, la part d'anàlisi calculem tenir-la després de l'estiu, perquè necessitem aquestes dades de l'estiu, que hi ha un ús més fort de l'espai, i la part propositiva, doncs, com a molt, ara a final d'any, però sí, anem per feina.
N'anirem parlant. Gràcies, que vagi molt bé. Records a la Marta Nebo, també.
D'acord, de part teva.
Nostra mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
Deixem els boscos per entrar als boscos submarins. Un divendres més volem continuar coneixent tot allò que podem trobar al nostre mar Mediterrani. Per aquest motiu ja tenim a punt el nostre col·laborador, en Boris Weisman. Sergi.
Sí, Marina. Ara que ve l'estiu encara tenim més ganes de... anar a mar, de capbussar-nos, de veure quina vida hi ha, i com ja sabeu, en Boris Weisman és qui cada dues setmanetes ens fa un repàs, ens obre les portes en aquest fons marí, en aquesta diversitat tan xula que tenim aquí a la Mediterrània, però també arreu del món. I avui, precisament, en Boris ens vol parlar de relativa o quasi actualitat, perquè tot fa just una setmaneta es va fer aquest congrés, aquesta conferència de les Nacions Unides al voltant dels oceans. Boris, benvingut un cop més aquí a la Randa Mar.
Moltes gràcies, Sergi, ben trobat.
Ho deia bé, no? Nacions Unides van fer aquesta conferència. Les cimeres aquestes normalment ens agafen una miqueta grans, com per exemple aquests convenis o aquestes reunions també que hi ha al voltant del canvi climàtic, però perquè l'oient tingui un primer resum, què és una cimera d'aquest estil i en aquest cas de què s'hi va parlar?
Clar, una cimera d'aquest, és veritat que als de peu ens queda molt lluny, perquè això són reunions d'alto nivell polític, té poca importància el que es faci durant les reunions, el important és el que es fa després de les reunions. Però aquí es posa una mica de manifest i es posa una mica en importància a nivell d'alto nivell polític, això no, aquí. Cap a on estarem actuant durant els pròxims anys? I en aquest cas, a Niça, entre el 9 i el 13 de juny, s'han reunit més de 170 països, que són molts, per parlar dels oceans. O sigui, que ja reunir tants països i tants polítics d'alt nivell a parlar concretament dels oceans, això està molt bé. És la tercera conferència que es fa, O sigui, això ja s'havia fet dos abans, i aquesta seria la tercera. I una de les conclusions que s'han fet, que està, bueno, que és molt interessant, i és que han adoptat per consens una declaració política en la qual es posen d'acord en que necessitem actuar urgentment cap a la conservació dels oceans i cap a fer-los servir d'una manera sostenible. Jo no sé si, Sergi, això t'adones de la importància que és, però és una mica com que el món, la societat, estem madurant, sí? I estem arribant al punt de que, ostres, tu, això que fem té repercussions i pot ser que ens repensem el que estem fent. Fins ara era nens petits que anem actuant i no som conscients de les conseqüències de lo que fem, i ara com si estem madurant, no? Ara caldrà prendre decisions i actuar en conseqüència, però com a mínim estem despertant, i això ja està molt bé. Això ja està molt bé.
Clar, evidentment que la importància és d'allò. Ara fa falta que no sigui allò un brindis al sol, com a vegades malauradament passa amb aquestes reunions.
Evidentment, això és un risc, no? Això és un risc. Però és que ja el simple fet de que hagin pres la molèstia de seure's durant aquests 4 dies junts per parlar dels oceans, això ja denota algo. Això ja denota que algo està canviant. Evidentment, després, el que es decideix en aquestes reunions, després cada país ho emporta a casa i han d'intentar-ho aplicar dins de casa seva, que això ja és molt complicat. Però com a mínim ja n'hem parlat. A destacar en aquesta conferència la falta de que els Estats Units no han estat. Això és un golpe duro.
Però
si intentem mirar la part positiva, és que més del 70% dels països estaven presents, dels països del món estaven presents, i han ratificat aquesta necessitat. Per la qual, bueno, és un pas endavant.
Però això, Boris, tenint el tram a l'altra banda del fil telefònic, com deia aquell, ni està ni se l'espera, ni oceans, ni canvi climàtic, ni coses d'aquestes.
Correcte. Això ve també a col·lació a lo que parlarem després d'això. Un altre apunt a destacar d'aquesta reunió és que han estat més de 2.000 científics parlant de la importància de tenir en compte la ciència a l'hora de prendre decisions correctes. O sigui, d'invertir més en ciència i de que els polítics escoltin els científics i basar-se en aquesta ciència per prendre decisions. No que no siguin decisions només econòmiques o només emocionals, que això també passa, no? Diu, perquè ara me da la gana, pues ara fem mineria... Bueno, pues escoltar una mica basar-se en fonaments científics a l'hora de prendre decisions de què és el que farem i no farem en el mar.
D'acord.
I després un altre punt a destacar, s'ha fet avanços en la protecció de l'alta mar. I sobretot tenint en compte que 2/3 dels oceans són aigües internacionals, són aigües profundes, i que estan en perill, bueno, primer de tot, que són aigües poc conegudes, vale? Això és molt important, o sigui, anem a explotar un entorn que no sabem ben bé ni com funciona ni què hi ha, I estan amenaçades per la pesca d'arrossegament de fondària, per la mineria profunda i per la contaminació dels plàstics. Aleshores, en aquestes conferències s'ha avançat en fer una llei internacional en la qual es posi d'acord en protegir aquestes aigües internacionals, poc conegudes i profundes. I tornem a parlar de lo que deies abans del fil telefònic, no, de l'altra banda, d'en Trump, que ara ell vol justament promocionar la pesca arrossegament en aigües protegides, però el vol fer mineria en aigües profundes. Bueno, hem de fer una mica de contrapès a nivell mundial perquè arribem a protegir una cosa que al final és d'interès per tots els humans d'aquest planeta.
Boris, estem en un nivell molt, molt, molt global, estem a nivell de Nacions Unides, estem a nivell de tots els països, però això a nivell local, com s'acaba traduint? Perquè des d'aquí també reclamem que s'augmenti el tant per cent d'àrea protegida. Aquí no me'n recordo...
Perfecte.
Com
això,
està ara mateix
perfecte.
El terreny?
Això és una pregunta molt adient, Sergi, perquè això és un altre dels temes que s'ha parlat. L'objectiu 30-30, que és en el 2030, que el 30% de la superfície marina estigui protegida, Sí? Espanya, concretament, Espanya s'ha compromès en que aquest any 2025 arribem al 25% d'espais protegits. Això vol dir que durant aquest any o un futur pròxim es volen declarar unes quantes àrees marines protegides més, amb la qual s'augmentaria considerablement a l'espai protegit, en buscant aquest 30-30 que s'ha declarat com a fita des de les Nacions Unides. I una cosa curiosa que ha sortit en aquestes conferències, que és bastant rellevant, de com de diferent és el concepte d'àrea marina protegida d'uns països a uns altres. I és el següent. Aquí a Catalunya, per exemple, en les dues àrees marines protegides marines que tenim, Cap de Creus i Montgrí i Medes Baix Ter, està prohibida la pesca d'arrossegament i la pesca d'encerclament, és a dir, la pesca industrial.
Sí.
Pues resulta que en aquest congrés de la UN, un dels objectius que ha sortit per Gran Bretanya és que deixin de pescar en pesca d'arrossegament en les àrees marines protegides. No sé si m'explico. O sigui, aquí, als parcs naturals, no podem pescar d'arrossegament. Però a Anglaterra, sí.
Anglaterra, sí.
Tenen àrees marines protegides en les quals pesquen amb arrossegament. Uh-huh. I estan lluitant perquè deixin de pescar d'arrossegament. T'adones la diferència de baremos, la diferència de nivells de protecció que tenim d'un país a un altre?
Hi ha moltíssim.
Estem parlant d'aquí, d'Anglaterra, eh?
Uh-huh. Clar, si ens anem a altres països, ara faig ja, el cap, no? A Àsia, clar. O a Sud-Amèrica, o a la mateixa Amèrica,
bueno,
vull
allà
dir.
Allà que estan pescant en dinamita, no?
Exacte.
Imagina't, no?
Exacte.
Clar, és que, el fet de que sigui una àrea marina protegida està molt bé, però després s'ha de mirar la lletra petita i veure quin tipus d'àrea marina protegida o què entens tu com a àrea marina i què entenc jo com a àrea marina protegida i què és el que tu permets i què és el que jo permeto.
Clar.
Sí, o sigui, això té el risc de que arribem a fer àrees marines protegides o parcs naturals sobre paper, que ja tenen aquest nom, paper parks, no? Parcs de paper, en la qual tu dibuixes quatre línies en un mapa i dius, vale, això ja està protegit, però si no li dotes de recursos, de diners, no de vigilància i d'un òrgan gestor, pues clar, això és pues és el mateix.
Mhm. I, Boris, a nivell... S'han fet una pregunta, no? També sempre diem que amb el mar el que fa falta és millor conscienciació o millor educació al voltant del nivell dels oceans. D'aquest tema de conscienciació, d'educar, de portar els oceans, per exemple, a la mainada, en aquests congressos, en aquestes reunions, es parla de com enfocar aquesta conscienciació sobre la salut dels oceans o sobre la protecció dels oceans a nivell més general de població, no només de científics, a nivell del poble llano, per entendre'ns.
Sí, has de pensar que aquestes reunions són a alt nivell polític.
Uh-huh.
¿Vale? Després ja vindrà la lletra petita, ja vindrà el cómo, lo hacemos. Aquestes són les grandes trazos. Volem anar cap allà, vale, ok, vale. Estem tots d'acord que volem anar cap allà, vale, molt bé. Després, cada... polític o cada assistent s'emporta els deures cap a casa i intenta aplicar-los a casa seva de manera concreta fins on poden o fins on volen.
Uh-huh.
Aquestes reunions no van tan fi. Això són el trazo gordo, ¿vale? Els titulars, ¿vale? Jo afirmo que vull protegir els oceans, que vull fer una moratòria de la mineria. Vale, ok, molt bé. Després, ara, com ho fem? Això ja vindrà després.
Aquest és el pas moltes vegades molt més important,
més
la traducció,
sí,
molt més important i molt més complicat.
Que és quan realment això ho veus sobre el terreny, sobre el territori, que segurament això necessita anys d'implantació. Això no és que vingui el Pedro Sánchez i diu, escolta'm tu, que demà fem... No, això no funciona així, no? Això és poquet a poquet, va entrant, va... i van canviant les coses.
Tornem en terra, tornem en el cas de la costa d'aquí Catalunya. Eines fa poc es va presentar, per exemple, el mapa d'hàbitats marins, que considero que també és una eina molt important pel fet d'augmentar aquesta protecció. Quin futur hi ha aquí a la costa catalana? Hi ha en breu poder afegir més àrees protegides a aquestes dues que ens comentaves tu abans?
Àrees marines protegides noves a Catalunya? Ara per ara no tinc present que s'hagin de fer noves àrees en un futur breu. Vale. Ara mateix no tinc, no ho sé.
I com, ja tornant, posant aquest exemple que he posat, aquest mapa d'hàbitats marins que es va presentar fa pocs dies, això és una eina que evidentment permet millorar, no? I de cara a la protecció, per exemple, el que estem comentant avui també és prou important.
Ah, clar, aquest mapa d'hàbitats marins, això és una eina fonamental i bàsica, perquè si el que vols és gestionar un espai, el primer que has de saber és el que tens. Això és superimportant a nivell de països catalans, evidentment, però a nivell municipal i a nivell local. Això és una... El que t'està dient és què és el que tens aquí sota, amb el qual pots definir quines són les àrees més sensibles, quines són les àrees que poden suportar major pressió. Això després per distribuir, mira, efectes pràctics, on pots tirar l'ancla o on no pots tirar l'ancla, per exemple,
per tema del...
o aquesta zona d'aquí és super valuosa i aquí val la pena dedicar-li un esforç i fer una protecció especial. Bueno, això és el mapa sobre el qual després podem construir. Això és una eina altament demandada des de fa anys, altament buscada, i pensa que, per exemple, els usuaris de la nàutica, quan volien saber on hi havia praderes de Posidònia per saber si podien o no podien tirar l'ancla, pues no podien saber-ho. Per què? Perquè hi havia unes eines, el FANCAT, però que es basava en una cartografia de Posidònia molt antiga, feta a retales, i que era bastant poc acurada. Aleshores, el que deia la teva aplicació del telèfon amb el que era la realitat, pues no necessàriament coincidia. Ara s'espera que amb això els usuaris puguin tenir una informació més acurada de què és el que ja fa, i també la vigilància.
Exacte. Saps?
Els agents rurals, quan hagin de posar una denúncia per algú que ha fet una malifeta, pues ja també tinguin una eina sobre la qual basar-se. És una eina bàsica i fonamental. Això és una cosa molt necessària.
Boris, doncs moltes gràcies de nou per ser-hi, per fer-nos aquest resum d'aquesta cimera al nivell de representants de països del món, amb els oceans com a taló de fons i amb la seva protecció. Ens hi tornem a trobar.
D'acord, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Boris, i moltes gràcies, Sergi, per portar-nos aquestes curiositats avui divendres.
Des de terra ferma penso milles més enllà i creu algun núvol foraster. No té paraules, ni maleta, ni ciutat. Passa de llarg i si està bé.
i arbres que mai no tenen fred, mirant finestres des de dins del menjador, entre ressol i faig cafè. Asseguts, callats, parlant de tot i de no res. Hores que s'apaguen i s'encenen i que no veus mai més. Gires la cullera al mateix sentit del temps i si està bé. Som d'aquells que viatgen sense fer llocs on ningú hi ha perdut res. Estius cada cop més petites, dies que s'encenen per l'oest, seguint un camí que m'he inventat, de línies de punts per retallar, de mons que no hi són si ningú els veu. Avui com cada dia vaig a peu.
Les interaccions de les embarcacions de pesca amb animals protegits, com ho són els cetacis, són un problema. Un fet que amb els anys ha anat disminuint pel que fa al nombre d'animals morts o ferits, ja que cada cop hi ha més consciència, però que causa problemes als pescadors. Per aquest motiu, des de la Generalitat de Catalunya han decidit tirar endavant un pla. Antoni Espanya, director general de Política Pesquera a Catalunya, ha explicat que des de l'any 2022 s'ha fet un treball de camp amb la disminució de la flota pesquera de Catalunya, cada cop hi ha també menys interaccions.
El que també voldria transmetre és que a causa de la disminució de la flota pesquera de Catalunya, perquè l'any 2000 teníem 1.500 embarcacions, en l'actualitat en tenim menys de 600, i també perquè la modalitat segurament és problemàtica, que amb interacció amb la fauna, que era el palangre de superfície i el palangre de fons, és una modalitat que ha anat a la baixa, pràcticament ha desaparegut. Queda, com us he dit abans, el palangro de fons al nord de Catalunya. Pues això també de retruc ha propiciat que aquesta problemàtica i aquesta interacció amb la fauna marina protegida també s'hagi reduït molt. I en conjunt no és un tema preocupant. Si mirem en volum els números d'animals afectats per espècies, estem parlant d'un volum que no suposa una problemàtica per l'evolució natural de l'espècie. Podríem considerar-ho dins de la mortalitat natural. D'acord? I, no obstant això, estem treballant per encara disminuir més aquestes xifres de la mà del sector pesquer.
Tot i això, encara n'hi ha, i depenent de la zona on es troben els pescadors, són amb animals diferents.
Sí, efectivament, la zona més problemàtica de dofins segurament seria on estem ara, entre l'Ametlla de Mar, Cambrils, Tarragona, i sobretot amb mars menors, perquè els dofins són, ja sabeu que són animals molt intel·ligents, saben perfectament l'engany quin és, i van expressament, en el cas dels tres malls, pues a alliberar el peix atrapat, i això ho fan de manera que podem fer forats a la xarxa, i malmetre la xarxa, moltes vegades aquesta xarxa ja no pot tornar a ser operativa. O fins i tot els dofins. Però els dofins, com són animals tan intel·ligents, també interactuen en altres modalitats de pesca, com puguen ser l'arrossegament o puguen ser l'encerclament, però ells saben perfectament com entrar i sortir de l'art sense quedar atrapats. Hi ha filmacions que demostren que això està passant, i però en el cas del tresmall sí que es provoquen danys. Pel que fa a les tortugues, la zona més problemàtica és la del Delta de l'Ebre, perquè, tot i que ha baixat molt l'impacte de les captures accidentals, en els últims anys ha baixat un 80%, encara se continuen atrapant algunes tortugues, sobretot en arrossegament al Delta de l'Ebre. I aquí també és important la capacitació amb els pescadors, perquè si l'animal, quan puja a l'embarcació, encara està viva, saber manipular-la i com fer-ho per retornar-la al medi natural, perquè tingui altes importants de taxes importants de supervivència. Pel que fa als ocells marins, segurament la zona més problemàtica és el nord de Catalunya. Com he explicat abans, amb el palangre de fons, les baldrigues i els cors marins, en el moment que escalen el palangre, que ells veuen el peix que s'enfonsa, van a capturar-lo, són cabussadors, els cors marins, i poden quedar enganxats a l'ham, i per això és molt important la capacitació dels pescadors per poder després manipular l'ocell, traure'l de l'ham, perquè tinguin una part important de supervivència. No? I finalment estaria el grup dels taurons i les ratjades, que poden quedar atrapats pues, en diverses modalitats de pesca. Bueno, i aquí també és molt important la capacitació de...
Així doncs, la Generalitat ha obert un paquet d'ajudes. La intenció, més enllà d'ensenyar com actuar els pescadors, és ajudar-los econòmicament quan se'ls trenca material. Així ho ha explicat el director de Polítiques Ambientals de la Generalitat, Marc Vilaur.
L'objectiu de que la gestió sostenible de la pesca i la conservació de la biodiversitat siguin part d'un sistema, i per tant en aquest sentit, quan hi ha una fauna protegida que pot afectar negativament a l'activitat de la pesca, es puguin generar les compensacions necessàries per tal de garantir el seguiment d'una activitat tradicional que genera en la major part amb voluntat i d'acord amb la conservació de la biodiversitat, i que aquesta fauna protegida no representi un dany sobre unes persones determinades, sinó que es pugui suportar amb el conjunt de la societat. I per tant, en aquest sentit hem creat des de la Direcció General de Polítiques Ambientals amb el Fons del Patrimoni Natural doncs aquest ajut amb l'objectiu de compensar els danys que es puguin generar per, en aquest cas, els dofins, que sobretot en aquest cas generen un impacte específic en els pescadors perquè han après a fer malbé les xarxes i alimentar-se a través de l'estripar. Bé, la voluntat és, en aquests moments, és sufragar tots els danys que s'han produït l'any passat, per tant hem posat pressupost suficient perquè els danys que s'han produït puguin ser sufragats, i la voluntat és que segueixi sufragant tots els danys en conjunt. I per tant, en aquest sentit, tots els pescadors que tinguin un dany d'aquesta tipologia, que és que els dofins hagin après a estripar les xarxes, doncs nosaltres anirem a fer-nos càrrec d'aquest cost.
En aquest sentit, el director general de Pesca afegeix que això també és una fórmula perquè els pescadors tinguin consciència.
I per afavorir també que els pescadors col·laborin, perquè pues, si no tinguessin aquest incentiu econòmic, pues, el més fàcil seria desfer-se de l'animal i punto, no? Jo crec que això és una manera d'implicar-los amb ells, de reconèixer els esforços que fan, i després també s'ha de reconèixer que la mentalitat dels pescadors ha canviat molt en els darrers 20-25 anys.
Més enllà dels incentius econòmics, a Cambrils han començat també les proves d'un altre sistema. Aquest és el so que senten els dofins quan s'acosten a les xarxes de pesca dels vaixells cambrilencs. Es tracta d'un dispositiu que té com a objectiu evitar que entrin per agafar peix i trenquin les xarxes.
Bueno, els problemes que havíem tingut doncs, eren molts. Nosaltres sols no, diverses barques, moltes barques. Dies de perdre molts diners, data captures i les xarxes que duraven abans d'una temporada per l'altra, tranquil·lament, i a la segona la podies començar amb aquella xarxa, ens duraven 3 setmanes. I s'hi hem trobat encara amb els pingles i tot ficats, o sigui que no sabem si és que s'hi han acostumat o que hi ha molta massificació de dofins, del dofí molar. Està ple. N'hi ha molts. I els problemes, doncs, van fer un estudi que van vindre biòlogues embarcades 4 setmanes, un mes, i van veure la quantitat de pèrdues econòmiques i materials que havien tingut i van ficar les mans al cap, els de fauna, els de la Generalitat i tothom. Quan van veure el que hi havia, nosaltres ja ho vam començar a dir i ells de seguida es van ficar amb la feina.
Escoltàvem a Moisés González, un dels pescadors del port cambrilenc. La pregunta aquí és, per què hi ha tants dofins?
hi ha molta tonyina. Hi ha una quantitat enorme de tonyina i se pensem que ha fet desplaçar el dofí cap a la costa pel tema del menjar. I encabat, no ens deixen pescar tonyina, doncs a veure, així estem. Tenim una quota irrisòria. Quan els arts menors no n'haurien de tindre ni de quota, que pesquem artesanalment amb 3 ams a l'aigua. Pescar 3 peixos al dia és sobreexplotar la mar. No, home, no. Això el que fa pesca industrial, sí, ha de tindre una quota. Però els arts menors no ha de tindre de quota. I tenim 480 quilos per pescar en un any. Anem 3 persones embarcades. 480 quilos podem pescar de tonyina. Què s'assembla? Així estem.
Aquests dispositius per a espantar els dofins els anomenen pingues, però la seva efectivitat ha disminuït respecte al principi. I ara investiguen per què.
A veure, al principi era un 80%. I ara hem tingut el mes passat molts atacs amb els aparatos ficats. No sabem què és el que ha passat, ho estan estudiant, i ja diran a veure què és el que s'ha de fer o què és el que ha passat. S'ha descarregat molt ràpid. I si, no sabem si és per la massificació que hi havia de dofins, que estaven tot el dia disparant, o ben bé perquè les bateries s'havien fet dolentes o el que fos, no sabem. Bueno, ho estan mirant a veure què s'ha de fer.
Amb tot, des de la Generalitat han comentat que encara no estan disponibles aquestes ajudes econòmiques, però que esperen que en poc temps les tinguin.
Proporcionalment, l'impacte és petit, però és important, perquè canviar una xarxa de tresmall té un cost econòmic important. Després, la pèrdua d'hores que els hi suposa, perquè mentre estan manipulant la fauna capturada accidentalment, no poden pescar. I, per tant, aquí hi ha un impacte econòmic petit, però important per al pescador que li posa, no? I, bueno, i per això estem habilitant aquesta línia de compensatòria, igual que es fa amb altres espècies protegides, com pugui ser l'os, com el Pirineu, com pugui ser el flamenc al Delta de l'Ebre, doncs serà el mateix sistema de compensació per evitar, doncs, això, i per afavorir també que els pescadors col·laborin, perquè doncs, si no tinguessin aquest incentiu econòmic, doncs el més fàcil seria desfer-se de l'animal i punto, no? Jo crec que això és una manera d'implicar-los amb ells, de reconèixer els esforços que fan, i després també s'ha de reconèixer que la mentalitat dels pescadors ha canviat molt en els darrers 20-25 anys. La nova generació de pescadors, jo crec que moltes vegades fins i tot tenen sentiment de culpabilitat per haver atrapat involuntàriament una espècie d'aquest tipus, i jo crec que el fet de que sàpiguen que hi ha aquests protocols, doncs també en ells hi ha una seguretat jurídica darrere, en ells també els ajuda a implicar-se en el projecte.
És una fórmula per donar un cop de mà a un sector que Espanya defineix que es troba així.
Bé, efectivament, estem en una situació delicada. Jo justament ara vinc de Niça, de participar en la cimera de Nacions Unides sobre la dècada dels oceans, i una mica he anat amb el missatge que a Catalunya som una comunitat pesquera mediterrània on fa molts anys que estem fent les coses bé, i aquest, el que acabo d'explicar ara, és un exemple més. I fa molts anys que els pescadors tenen un model de governança, de cogestió, on s'asseuen a la taula amb l'administració, amb els científics, amb els grups ambientalistes, per definir els criteris de gestió de les espècies objectiu de captura o de les zones de pesca. Fa anys que els nostres pescadors participen en un programa que és del Pescaneta, pel qual, mentre se fa la jornada de pesca, tota la brossa marina que extreuen la porten a port i després s'envia a abocador i se recicla. Fa anys que es practiquen les bebes biològiques, que hi ha caladors temporals voluntàriament per ells, sense que les administracions els ho hagin imposat. O l'últim exemple, a part del que hem comentat avui, una iniciativa justament de la Federació de Peix Blau de Tarragona, que volen introduir a la cadena de manipulació del peix amb vasos de plàstic fets amb repolla de l'arròs, de la mà de les cooperatives arrosseres del Delta. De manera que disminueixen el contingut plàstic al circuit de comercialització, però també la petjada de carboni. Tot això ho he anat a explicar a la dècada dels oceans de Niça. També ho estem explicant a la Comissió Europea, que és qui està posant restriccions a la flota, sobretot d'arrossegament del Mediterrani. La nostra flota majoritàriament ja va en portes voladores, que les portes voladores són un sistema de flotabilitat que fa que les xarxes arrosseguen pel fons, però els pesos que porten associats perquè vagin pel fons floten uns metres per sobre i no provoquen aquesta erosió que no agrada, evidentment, que provoca una erosió i pèrdua de biodiversitat. I ara, des de l'1 de juny, tots sabeu que tots els pescadors de la flota d'arrossegament van en malles selectives, de manera que deixen passar els alevins, i aquests alevins, evidentment, els podran pescar al cap d'uns mesos o d'un temps. I això és el que estem explicant a Europa. La nostra flota està fent bé els deures i esperem que aquest 2025 sigui un punt d'inflexió i que el Consell de Ministres de desembre del 20 d'aquest any relaxi, comença a relaxar ja les mesures cap als pescadors, no? Al final seria un contrasentit que l'estoc s'hagués recuperat fruit d'aquesta disminució de la flota i que no tinguéssim pescadors per anar a pescar, perquè el recurs està recuperat i tenim dades científiques que això ho diuen.
Així arribem, parlant dels dofins, parlant de les rajades, parlant d'aquestes interaccions amb els vaixells de pesca, al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Caixa.
Bona tarda, són les 5, notícies. L'Ajuntament demana precaució per la revetlla al consistori.